És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Temps per repassar aspectes interessants o, si més no, curiosos de la història de Palamós, com cada dilluns és el Coses de Palamós amb en Gavi Martín. Gavi, benvingut. Bona tarda.
Bona tarda.
Ja saps que al llarg d'aquesta sèrie de programes hem parlat i parlarem de molts personatges de Palamós. Avui també n'agafarem un com a referència,
també.
El que passa que no pas per la seva notorietat o per la seva rellevància, sinó
no.
Perquè ens permetrà exemplificar doncs, un conflicte que en el seu moment hi va haver aquí a la nostra vila relacionat amb el tema dels enterraments, una pugna amb rerefons econòmic, podríem dir.
El que diríem popularment un bon merder, es va muntar un bon merder.
Sí, sí. Només. Amb un mort pel mig, a més
amb
a més.
Amb un mort al mig, sí. Sembla una mica una història del germà Marx, sembla una mica còmica. Però, de fet, va ser així, va ser concretament el que coneixem una mica per l'enterrament d'Antoni Casademont.
L'Antoni Casademont, que és aquest personatge que jo deia,
sí,
que era un...
No, un simple, un modest sabater, no, sí. no tenia més. Mira, tot va començar a les 8 del matí, del 8 de març de 1785. Tranquil·lament, en aquella època, doncs es vetllava els morts a casa i quan s'havien de fer els funerals i s'havia de portar el difunt a fer l'enterrament, doncs anaven els frares agustins i els capellans de Santa Maria, la parroquial, anar-lo a buscar a casa. Bueno, hi havia tota una seqüela, una processó, i anaven parant en diferents llocs a resar i a fer absoltes, i bueno, hi havia tot un ritual bastant preparat. Bueno, doncs això va ser un dia normal, quan tranquil·lament la comunitat de preveres i els frares anaren a casa a buscar aquest cadàver, i bueno, tot estava encapçalat pel reverent Bonaventura Capdevila, que en aquell moment el rector no hi era, i bueno, ell com a segon reverent, diguem, no li va tocar encapçalar tota aquesta comitiva. Tot es transcorria de manera normal, natural, i fins que tota la comitiva i tota la gent que tot el seguissi, no, doncs van arribar a la plaça de la vila, on havien de resar la primera absolta. Aquí ja va començar a haver-hi un merder, perquè pensem que els familiars portaven el cadàver a coll, i hi havia els frares i hi havia els capellans, i els familiars i els frares es van agenollar mirant cap al convent de Nostra Senyora de Gràcia, que recordem abans era allà cap amunt al Pedró,
sí.
I la resta de la comunitat de la parroquial i els preveres es van girar i es van posar a resar mirant a la parroquial. Ja, noi, aquí ja va començar el merder. De fet, el fet de donar l'esquena a l'església va ser entès com una afrenta, no?, que va començar a convocar un remor entre la gent, i fins i tot les primeres queixes dels parroquians, no?, van començar les desqualificacions dels partidaris dels capellans, els partidaris dels frares, i mica en mica aquests dos bàndols es van escalfant i es van començar a enfrontar, i amb el fèretre difunt allà alçat, allà al mig, vull dir, anàvem bellugant el fèretre entre les embranzides d'uns i les embranzides dels altres.
Però una cosa, el mateix interessat no deixava dit en el seu moment qui volia que l'enterrés, per entendre'ns?
Sí, va deixar ell tenia un testament que ja tenia fet, però es veu que pocs dies abans de morir va cridar el notari i va canviar d'opinió. Ell volia inicialment ser enterrat a la parroquial, però després va canviar d'opinió i va dir: escolta, poc abans de morir decideixo fer-ho al convent de Nostra Senyora de Gràcia, que en aquell moment s'estava construint, encara no estava ni l'església sacralitzada. I això, escolta, va ser vist com una mena de coacció, així, aprofitant la debilitat del moribund per als parroquians, i va engegar tot aquest merder, no?, tot aquest d'allò a la plaça de la vila. Bueno, sembla que això es va anar escalfant, fins i tot van haver-hi parroquians que van tirar la capa a terra a punt per anar a saltar i agafar el fèretre i per la força conduir-lo per la parroquial, fins que algú que va tenir seny, que era el propi capellà que dirigia tot això, va dir: escolta, deixem que s'ho portin els frares i ja en parlarem. Però realment van estar haver-hi a punt d'haver-hi realment un funeral ben accidentat a la plaça de la vila. I bé, finalment el reverent Capdevila va cedir, i doncs els familiars i els frares es van emportar doncs directament cap a l'església de Nostra Senyora de Gràcia i van enterrar el pobre Antoni Casademont, que pobre, no devien imaginar-se tot el merder que devia causar doncs el seu cos difunt.
Va tenir un últim viatge agitat, podríem
sí.
dir.
De fet, tot això, a veure, tot això engega, és un episodi anecdòtic, però que engega, hi ha un problema que hi havia ja gairebé tota la història, no?, que la falta d'enteniment entre frares i capellans, sempre ha estat així. així, no? Però en aquests anys, anys abans i anys després de l'enterrament d'Antoni Casademont, les disputes foren constants, no? Fins a tal punt que pensa que hi ha documentades més de 20 baralles a mig del carrer entre partidaris d'uns i partidaris dels altres. Realment hi havia moments en què els enfrontaments verbals van ser importants, tant al carrer Major com a la plaça de Sant Pere, com el mateix hereu Casademont, el fill del propi difunt, diuen que va realment tenir enfrontaments tan forts que va haver de comparèixer davant del subdelegat de Marina donar explicacions.
Verbals només o va haver-hi alguna ocasió?
Va haver-hi alguna ocasió en què per sort van ser a punt d'aturar-ho, però s'explica que els Morets, ho deien així perquè de la família Moret, que eren cirurgians i partidaris dels capellans, doncs un d'aquests partidaris, doncs en Salvador Moret, s'explica que va haver un moment que ja empipat va sortir de casa, va agafar l'espasa, la va desenveïnar i va començar a enfilar al carrer Molins amunt per anar-se'n cap al convent i, escolta, passar per l'espasa el primer frare que es trobés. Però sembla ser que varis partidaris de la parròquia el van aconseguir aturar i li van treure això del cap, perquè les coses haguessin anat, si no...
El sang no va arribar al riu, finalment.
Sí, realment sí.
Molt bé. Darrere de tot aquest conflicte no hi havia precisament raons espirituals, Gavi.
No. Això s'ha d'entendre de la següent manera. En aquella època hem de pensar que no existien les funeràries. Avui és fàcil, està clar, doncs, si una persona té un difunt, doncs truques a la funerària i, bueno, hi ha diferents tarifes, des de 1.800, 2.000, 3.000, 4.000 euros o fins a 5.000, fins a més amunt tot el que vulguis invertir.
Sí, sí. Barat no és, en qualsevol
cas. Barat no és, però és que abans tampoc ho era. I abans els que exercien tota aquesta funció, diguem, funerària, eren les pròpies parròquies. De tal manera, què passava? Doncs que la parròquia de Santa Maria, doncs en aquell cas, doncs quan hi havia un funeral o una persona que havien d'enterrar, ja hi havia tota una sèrie de taxes per oficis religiosos, per extrema unció, que realment, a veure, eren diners considerables i més si eres una família pobra. Doncs a tot això calia afegir doncs una gran quantitat per l'enterrament, una gran quantitat per tot el que eren els serveis funeraris. Poder prou desmesurada per el que realment va arribar a ser l'època. De fet, la parròquia, podem dir que cobrava preus abusius, veient les factures que encara queden d'aquell moment. No? I no només això, sinó que sembla que s'ajudaven també de la picaresca. És a dir, quan tu feies un funeral, doncs tu havies de pagar, o la família havia de pagar, segons els capellans que assistien al funeral. Suposem, clar, no és com ara, que tenim prou feines i el rector que s'encarrega. Antigament hi podia haver-hi 6, 7, 8, fins i tot 9 capellans a la parroquial que feien diferents funcions. Doncs si assistien els 9, doncs tu havies de pagar per cada un d'ells que assistia. I es donava el cas que, suposem que un estava absent, un altre podia estar malalt, per no perdre aquests drets d'assistir, doncs feien venir un capellà de Calonge, escolta, vés-hi tu en el meu lloc. O feien venir un altre de Palafrugell, escolta, assisteix tu perquè aquest altre capellà el tenim fora, que ha anat a veure la seva mare, que està en una altra província.
És a dir, s'havia de procurar que hi hagués el màxim nombre de capellans.
Exacte, s'havia de treure benefici. Fins a tal punt que, això, anys abans de l'enterrament d'Antoni Casademont, el 1754, aquesta manera d'actuar ja va causar una queixa de l'Ajuntament de Palamós. Aquell temps hi ha tota una súplica que va fer redactada a l'Ajuntament que demana, sisplau, als mateixos parroquians que es mesurin perquè no veuen lògic aquesta substitució una mica il·lícita o aquesta manera d'aprofitar-se de la gent que no tenia recursos. Perquè, clar, especifica aquesta súplica que hi ha moltes famílies que estan obligades a vendre propietats per pagar el funeral, i és que realment era així. A vegades pagar un funeral volia dir que una família amb pocs recursos s'havia d'hipotecar amb 2 o 3 anys i menjant pobrament perquè no tenies més, o havies hagut de vendre propietats, algun hort, fins i tot alguna casa, per pagar el funeral d'un familiar. I realment hi ha una súplica per part de l'Ajuntament que posa de manifest aquest abús que es feia de la parroquial.
Quina església més caritativa, no?
Sí, bueno, en aquell moment pensem que també molts capellans poder tampoc tenien la vocació, ja saps que a vegades alguns membres de la família t'havia tocat i t'havies de ser capellà i punt, i realment no tenies la vocació religiosa, però no, era el destí i t'hi veies abocat i simplement miraves si t'havia tocat, miraves de passar aquells anys més bonament possible i amb una bona renta i, bueno, i viure bé, no? I era una manera Sí, en certa manera també s'aprofitaven de la gent del poble, no? No dic pas que no fessin una labor pastoral, ni molt menys, eh? Suposo que hi havia de tot, eh?
Però això des de les altes instàncies, des del bisbat, no es regulava d'alguna manera?
No, perquè era una pràctica generalitzada, era molt generalitzat. Llavors, què va passar aquí? Doncs era obvi que aquí hi havia un segment de negoci important, tot el tema dels funerals, no? I pensem que a finals del 18, doncs hi ha uns frares que fins aquell moment havien viscut a l'hospital, però que se'ls havia donat permís ja per construir un nou convent. I doncs aquests frares comencen a construir un nou convent al capdamunt del padró. Clar, bé, moguts per la necessitat de prestigiar una nova església que s'estava fent, eh? I obtenir una nova font d'ingressos també els va veure empesos a poder irrompre i poder entrar en aquest negoci en pugna amb els mateixos capellans, que a més estaven a pocs metres, només baixant qualsevol d'aquests carrers ja es trobaven amb la parroquial. Per tant, què van fer? Van dir, escolta, doncs oferim preus més reduïts. Vull dir, el que ens trobem avui en qualsevol oferta i demanda de grans magatzems, doncs ja ho feien ells, no? Baixem els preus,
feien ofertes.
I escolta, ofertes, més barat, és molt més barat enterrar-se aquí, no? Això sí, si no passes per la parroquial abans de venir a enterrar-te al convent. Però clar, era una norma gairebé mil·lenària, diria, el fet de que la parroquial es feia càrrec de la vida espiritual dels seus parroquians. Per tant, sempre s'havia decretat que encara que s'enterressin on volguessin després, tots els difunts, si eren parroquians, havien de passar per la parroquial. I això volia dir satisfer drets i pagar. Per tant, ells veien que si passaven abans per la parroquial, deixarem de percebre els diners encara que sigui fent una oferta. Per tant, què va passar? Doncs sembla que poc abans de l'enterrament d'Antoni Casademont, el 1778 i el 1779, va haver-hi dos personatges, que va ser el doctor Damià Falserona, que era un doctor que de fet era resident a Palamós, era parroquian a Palamós, però com que era natural de Pals, doncs no va haver de passar per la parroquial per anar a ser enterrat a Pals. I l'altre, en Domènec Balmanya, de Calonge, que també portava anys resident aquí, també era parroquià d'aquí i tampoc va haver de passar per la parroquial. I què van dir els frares? Ai, van dir, aquí ja tenim on agafar-nos, eh? Si han fet l'excepció amb dos personatges, doncs trobo que, escolta, pot ser interessant. Però és que a més n'hi va haver-hi un altre que encara els hi va donar més validesa, no?, amb aquesta tesi que mantenien, que va ser el 1781, que va ser el polèmic enterrament d'en Joan Caner, que era rector de Santa Eugènia de Vilaromà. Què va passar amb aquest senyor? Doncs aquest senyor, ser rector de Santa Eugènia de Vilaromà, tenia una gran amistat amb el prior. I llavors aquest senyor va deixar dir, escolta, jo quan em mori vull ser enterrat al convent de Nostra Senyora de Gràcia. Aquest senyor no era parroquià, però per arribar al convent de Nostra Senyora de Gràcia havies de passar per les terres de la parròquia de Palamós. I el capellà de Palamós no volia donar permís per aquesta pugna que tenien. Llavors, el que va passar és que aquest senyor, doncs, van fer els seus funerals allà a l'església, i entre disputes van passant els dies, no volien deixar, no donaven permís, i aquest senyor, ja pots imaginar, estava allà exposat a l'església, anaven passant els dies, fins i tot els parroquians que anaven a Santa Eugènia de Vilaromà començaven a queixar de la fetor, de la pudor que feia el cadàver, i llavors va aparèixer el vicari general, que era en Barai, i va dir, escolta, no pot ser, no podem estar discutint aquí si s'enterra o no s'enterra aquí, o si ha de passar per aquí o ha de passar per allà, enterreu-lo ja. Però ja, perquè per la pròpia fetor, per la salut pública, i sí, i el van portar directament al convent. Què va passar? Doncs que ja tenien encara més motius els frares per lluitar i per pugnar amb la parroquial, perquè ja tenien un tercer personatge, una tercera persona, que s'havia estalviat, doncs, de passar per la parroquial.
Anaven acumulant una sèrie de precedents que d'alguna manera, doncs, avalaven a la defensa dels seus interessos.
Exacte, exacte. I això, doncs, va durar, doncs, poder 10 o 15 anys. Va ser una baralla constant que van tenir i van portar-ho en plets, en tribunals, va haver-hi judicis de tota mena.
I com es va resoldre?
Pues mira, finalment tot va acabar al cap de poc temps, de totes aquestes baralles van acabar perquè el bisbe Tomàs de Lorenzana va decidir personar-se directament a Palamós, escoltar les dues parts i deixar ja llest l'assumpte, i després d'escoltar els dos bàndols enfrontats va suspendre el decret de Francesc Barai, d'aquell que va dir que podia anar directament a la parroquial per la fetor del cos del reverent Joan Caner. I llavors va dir, mira, escolta, els parroquians, vosaltres no podeu reclamar cap cadàver que ja està enterrat en els agustins, però a partir d'ara va obligar els agustins a que tots els cadàvers que volguessin ser enterrats allà havien de passar per la parroquial. Per tant, els frares agustins es van quedar amb una part molt petita del pastís, dels beneficis, i de fet, si ja era un convent mitjanament pobre, perquè no era un convent amb gran extensió de terres, i havia intentat treure benefici o buscar una font d'ingressos important a través de tot el món o aquest àmbit funerari, doncs va veure tancades les portes en aquest sentit i es va haver de conformar. No van tenir més remei que, fins i tot les dues parts, oblidar els plets que tenien engegats, van haver de pagar cadascú els seus advocats respectius i aquí s'havia acabat. I va decretar el bisbe de Girona i tots van haver d'obeir, perquè era així.
Fixa't que més de 200 anys després la mort continua sent un negoci, eh? Ara no són les parròquies, però sí que són les funeràries que més o menys es reparteixen el pastís.
Sí.
En un negoci que, a més, com sol dir el tòpic, mai li falta clientela.
Sí, malauradament.
A tots ens
així.
Ha de tocar un dia o altre.
És així.
Molt bé, Gavi Martín, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat la història anecdòtica, en aquest cas d'Antoni
sí.
Casademont, però
aquest
que ens ha donat
accidentat.
Ens ha donat peu a conèixer aquestes curioses circumstàncies que van envoltar els enterraments en aquesta època, finals del segle XVIII. Moltíssimes gràcies, fins la pròxima.
A vosaltres. Thank you.